Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Si no volem ser tractats com a robots, el millor és que deixem de comportar-nos com a robots. Amb aquesta frase, l'Albert Lladó, periodista, escriptor i dramaturg, ens incita a llegir el seu últim llibre, Contra l'actualitat. Un assaig on, a través de 30 preguntes, doncs això ens invita a reflexionar, a aturar-nos, a reaccionar i a fer-nos noves preguntes. I és que preguntar és segurament, per l'Albert Lladó, la millor manera per entendre la vida. Albert Lladó, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Benvingut a Fabricació Pròpia. Per què cada vegada... A veure si tu tens aquesta sensació de que cada vegada som més robots i menys humans.
Sí, jo crec que fa temps, en realitat. Ara estem com molt espantats tots per l'auge de la intel·ligència artificial, però crec que la robotització de les nostres formes de relació ve de molt lluny. En principi, la tecnologia ens havia d'alliberar moltíssim de totes les tasques més burocràtiques, però tots ens hem trobat fent una factura electrònica, per exemple, no? Que has de dedicar-li 5 dies per entendre com fer aquesta factura.
Si l'arribes a entendre.
Si l'arribes a entendre, no? I això, a més, té conseqüències directes, eh? Això, a vegades, afavoreix encara més la bretxa generacional... Per tant, preguntar-nos d'on ve aquesta burocratització ens semblava interessant per parlar de temes que, de fet, són molt antics a la filosofia, com el tema del temps, per exemple. No?
Ara en parlarem, ara hi entrarem, però primer de tot també deixa'm preguntar-te com va anar divendres en aquesta presentació del llibre Contra l'actualitat que es va fer amb aquesta biblioteca que tenim, que és magnífica, com és la biblioteca Gabriel García Márquez.
Sí, la veritat va ser increïble, perquè hi havia tanta gent que, de veritat, quan jo vaig entrar i vaig veure la cua, vaig preguntar, però per què heu convocat una altra presentació
al
mateix dia, a la mateixa hora? I no, és veritat que ho fèiem amb el Marc Giró i va ser molt, molt divertit, perquè aquesta idea de fer preguntes profundes, però des de la ironia,
sí.
Jo crec que tothom l'acull bé i va ser una celebració, realment.
Clar, aquesta celebració, perquè, a veure, el llibre està plantejat en forma de 30 preguntes. A tu t'agrada fer preguntes?
Sí, de ben petit, ho explico a la introducció, i era d'una forma molt inconscient, i ara que he fet els 40 anys, m'he adonat que en realitat aquesta pulsió que tenia de petit de fer preguntes, que no és meva, perquè ara han sortit estudis que diuen que els nens de 2 a 5 anys fan fins a 40.000 preguntes en aquest període. És impressionant, no? I la qüestió és quan hem deixat de preguntar, no? Jo, conscientment, ara m'he adonat que, en realitat, a tot el que m'he dedicat més o menys d'una forma directa o indirecta, la filosofia, el periodisme, el teatre, la narrativa, tot això, en realitat, té a veure, a la seva gènesi, és fer preguntes, no? Fer preguntes més enllà d'allò obvi.
I, clar, tu creus, Albert, que preguntem poc o preguntem malament?
Bé, la pregunta és com la mirada. Jo crec que es pot entrenar, la curiositat, i hi ha algunes claus de lectura en el llibre en aquest sentit. A vegades a través del canvi de perspectiva, a vegades a partir del matís en les paraules. A mi m'interessa molt, per exemple, l'etimologia de les paraules, i parlo molt en el llibre sobre això, però no com un recurs arqueològic ni filològic, sinó per entendre com s'han desgastat quan les utilitzem en el dia a dia, no? Les paraules sempre tenen una petjada molt més profunda de ser un codi simplement de comunicació, no?
Clar, fixa't que també et volíem preguntar, avui farem servir molt l'Albert preguntar,
Perfecte.
Què alimenta a una bona pregunta? I sobretot, com has alimentat tu les preguntes d'aquest llibre, Contra l'actualitat?
Sí, hi ha una paraula en castellà que és molt maca, que en català no la tenim, que es diu assombro. I el naixement de la filosofia ve de l'assombro, que és donar-se compte de les pròpies ombres, no? Assombro vol dir mirar les sombres, no? I en realitat és mirar la vida com un miracle. En realitat és això, eh? I no té a veure amb pensar en coses hipermega transcendent, sinó en el dia a dia veure que tot més o menys funciona com un miracle, no? És com un miracle que estem vius, és un miracle que passin coses per atzar. Ara mateix parlàvem, per exemple, no ens coneixíem, no ens havíem vist mai i teníem una mica en comú, no? Doncs aquestes coincidències, que per mi no són tals, en realitat això els surrealistes li deien l'atzar objectiu, no? L'atzar com una forma d'ordenar-los la vida que va molt més enllà de la causa i l'efecte. Són molt més que màquines i l'atzar és una bona mostra d'això, no?
Clar, fixeu-vos, l'Albert, abans estàvem amb el Pau Màstip que ens feia l'agenda de la setmana, li hem plantejat que, és, que era per ell l'actualitat, que era per ell el present i ens responia, Mercè, sí que us esteu posant filosòfics, no? És que l'Albert Lladó va estudiar dues carreres on les preguntes podrien dir que són aquesta base, no? Com són el periodisme i també la filosofia, no? I que d'alguna manera les has entrellaçat, no? I bé, i aquest no és el primer llibre de l'Albert Lladó, no?
No, i sempre vaig canviant. He fet teatre, he fet narrativa, el darrer llibre és una novel·la, i sempre vaig canviant, però són m'agrada pensar-ho com dialectes d'un mateix idioma, i l'idioma és l'art de la pregunta.
Vale.
Bé, el periodisme, jo recordo en alguna redacció que em veia molt com a rara avis, perquè venia a filosofia i no de la carrera de periodisme, però jo m'hi sentia molt a gust i jo defenso molt el periodisme. Pot semblar, quan, amb aquest títol Contra l'actualitat, que és una crítica del periodisme, és tot el contrari, és una defensa també del periodisme.
Clar, perquè tu dius contra l'actualitat, però a favor del present, Albert?
Exactament, el llibre es podria dir així, es podria dir a favor del present, però mentre l'actualitat ens ve com tancada, sembla una fàbrica d'impactes, pràcticament, no? Moltes vegades cau en la trampa d'allò immediat, el present acull el passat, sense passat no hi ha present. A més, el passat és molt imprevisible, torna una i una altra vegada i ens desplaça. I el futur també està present, mai millor dit en el present, que el present, tant en castellà com en català, és una paraula molt bonica perquè vol dir regal, no? És fer-nos un present, no?
Clar, fixa't que tu dius, i apareix, clar, molt llaçat amb aquesta mirada, no?, periodística. Mirada periodística i mirada també de l'usuari de notícies amb aquesta actualitat, perquè d'alguna manera és com ens responsabilitzem, Albert, de la nostra impotència, no?, davant d'aquesta actualitat.
Sí, aquesta és la pregunta que en realitat travessa les 30 preguntes. Com ens responsabilitzem de la impotència? Pensar que quan explica la teoria del moviment Aristòtil, diu que és passar de la potència a l'acte, no? Això és actualitzar, no?
Clar.
Tu tens una llavor, i una llavor en acte és llavor, però en potència podria arribar a ser un arbre, no? Quan es converteix en arbre, quan s'actualitza, deixem de preguntar-nos què és en potència un arbre, no? I nosaltres ho fem amb els nostres vincles. Ens preguntem com estàs ara, però ens preguntem només amb allò que hem assolit, allò que està tancat, però no amb allò que ets en potència, no? I recuperar aquestes capacitats de les potències crec que és una bona manera de resistir amb allò que estem immersos, que és una sensació, crec que molt generalitzada, d'impotència. I la impotència o ens porta la resignació a l'odi. I són dos perills que jo crec que val la pena combatre, no?
Clar, tu com entens el coneixement, no? I sobretot, com hi arribem, aquest coneixement, a part de preguntant?
Bé, el coneixement ho entenc molt com en els orígens de la filosofia. No és tant atrevir-se a saber, sinó atrevir-se a no saber. La filosofia és una temptació de saber. La filosofia sempre és una temptativa, és apropar-se a allò que no saps, no? A vegades hem entès el coneixement com una acumulació de sabers, no? I la filosofia, la pulsió primera, és preguntar allò que no saps, no? I a vegades ens fa por preguntar perquè poden pensar com no sap això, no? I això ha anat calant, i fixa't que moltes vegades, fins i tot en rodes de premsa, on companys no pregunten, no? I no passa res per dir, això no ho sé, o això no ho acabo d'entendre. Què passa aquí, quan tu dius això? Això jo he anat veient molt clarament a les classes. Jo faig classes i a l'aula és un lloc també molt interessant per la pregunta, no? Per atrevir-se a no saber.
Aquest atrevir-se a no saber i no saber, fixa't que amb aquest llibre Contra l'actualitat que ens presenta avui l'Albert Lladó, en el segon capítol dius que ens ha impactat moltíssim, perquè el títol és Impactar, després existeixo. Creus que ens preocupa més impactar en aquesta actualitat que no pas entendre-la? No sé, si això també fins i tot, Albert, ens pot portar a aquesta robotització, no?
Sí, la cultura de l'impacte també ve de lluny. No sé si recordeu aquells programes que eren com de zapping de fa uns anys. Jo vaig créixer amb això, als 80-90. Però ara el que ha passat és que aquesta cultura de l'impacte, de l'anunci permanent, s'ha menjat a les altres formes de temporalitat. I això per mi sí que és el perill. No es tracta d'impugnar una forma de relacionar-nos amb les notícies. Jo no estic en contra de l'última hora, per exemple. Hi ha coses que són urgents i que cal informar d'això. El que sí que estic en contra és de transformar totes les notícies, tota la mirada sobre l'actualitat com una urgència, no? Hi ha una imatge molt clara, no? Si tu vas a un hospital, hi ha tot un apartat que és per les urgències. T'imagines un hospital que només fossin d'urgències? Seria un desastre, no?
Clar, llavors, diguéssim que amb el tractament des d'una mirada periodística lúcida, Albert, hauria de ser així, no? O sigui que combinar aquestes dues temporalitats que et refereixes tu ara, que més amb aquest temps en què convivim amb aquestes xarxes socials que ens marquen un ritme, no? És aquesta temporalitat i la temporalitat de poder descansar i digerir bé les notícies. Et refereixes a això?
Exactament, això. I això, un cop més, no és nou. Això els grecs ho tenien claríssim. Una temporalitat sana havia de combinar tres temporalitats a la vegada. Una era la temporalitat cronològica, tot comença i tot acaba, és Cronos menjant-se el temps. Aquesta és la nostra, és la del rellotge. Però aquesta temporalitat, que és imprescindible per viure, no és l'única temporalitat pels grecs. Hi havia un altre déu, que és Aion, que és aquesta temporalitat més de cercle, no? De tot es repeteix. Nosaltres, la forma més clara de veure-ho són les estacions, quan hi havia estacions.
Quan existien, no?
Quan existien, quan tornava l'hivern i aquestes coses, no?
Quan feien canvis d'armari. Quan...
Exactament. El canvi d'armari era una litúrgia molt maca per entendre que sempre tot torna d'alguna forma. Aquesta és la temporalitat de l'Aion. I nosaltres hem deixat bastant, no dic que del tot, hi ha moltes excepcions, però l'hem deixat molt de banda i tot torna. Jo crec que és molt revolucionari preguntar-se avui... L'any passat, a aquesta hora, què fèiem? Ens preguntàvem què estava passant, per exemple, m'ho invento ara, sí. Però sobre Afganistan. Què estan fent les nenes avui de Kabul? Ho hem oblidat, absolutament, no? Tornar-hi aquí, repreguntar, és una temporalitat de la pregunta que és molt revolucionària, perquè és aturar-se i dir, vale, no em deixo anar per la inèrcia, he deixat moltes coses en potència, vaig a girar la mirada un cop aquí i no sabem què estan fent les nenes a Kabul, sabem que no han tornat a l'escola, però les hem deixat de mirar cap allà, no? I els grecs, per últim, tenien una tercera temporalitat, no només el Cronos i l'Aion, hi havia una tercera temporalitat que li diuen el Kairos, no? I el Kairos a vegades se li ha dit el moment prenyat, nosaltres diríem el moment de màxima lucidesa o en el moment puntual que has de ser-hi allà perquè tot passi. No? És el moment màgic i això no cal un cop més anar a una cosa absolutament espiritual. A vegades amb un sopar d'amics, si hi ha unes condicions favorables... Hi ha un moment màgic, no?, que és irrepetible i que sempre marca un abans i un després, sempre el recordaràs. Però perquè això passi has de crear aquests moments, no? Has de donar-te temps.
Ens hem de donar temps per poder digerir tot el que ens estàs explicant, perquè fixa't tu que jo ara volia fer un salt per preguntar-te justament d'aquests canvis que deies tu, no? Com els éssers humans, a veure com ho veus tu, Albert, necessitem d'aquests canvis per poder, diguéssim, a veure si m'explico. El fet de que hi hagin les estacions a nivell mental ens ajudava també, no?
Absolutament, absolutament. I totes les festes, no? Els calendaris estan creats per això, no?
Què ens està passant, no? Perquè amb aquesta litúrgia que s'està perdent, no? Per el canvi climàtic, per altres raons, fins a quin punt ens pot arribar a afectar, no? A nivell de salut mental, inclús, no?
Segur. Aquesta idea d'obrir i tancar, que necessitem tantes vegades, no? Obrir etapes a la vida, de celebrar. Hi ha una frase que es va repetint d'una autora que a mi m'agrada moltíssim, que és Maria Zambrano, que va dient celebración sin rastro de triunfo. Va dient això i jo ho vaig repetint. Aquesta necessitat de la celebració. Em preguntaves què va passar divendres? Va ser una celebració. I una celebració sense rastre de triomf. Doncs jo crec, podríem mirar d'una forma molt negativa de ara ja no vivim com abans, hem perdut les litúrgies, però jo prefereixo veure les potencialitats. Quines litúrgies estem creant? Quines litúrgies estan per crear? Com podem crear noves formes de celebració compartida, noves formes de vincle? No és tant com castigar-se David visc en un món molt pitjor, sinó que tenim la possibilitat de dotar l'actualitat de noves formes de temporalitat, i ho tenim a les nostres mans. Les eines les tenim, no? És la curiositat, la creativitat i la voluntat de construir comunitats, no?
En el llibre també parles que ens ha cridat molt l'atenció i ens ha impactat, que és l'emergència de l'urgència. I ara, no sé si potser a l'exemple de la sequera, Albert, no? Pot encaixar molt bé, no? En aquesta lliçó que també... En aquesta pregunta, no? que ens fas en aquest llibre.
Sí, ja saps que des de la filosofia moltes vegades juguem amb els... Bueno, a posar en contradicció termes, perquè en el matís hi ha una escletxa per pensar, no? I a mi m'agrada diferenciar això, l'urgència de l'emergència, sense menystenir cap dels dos conceptes, perquè si ara ens passés quelcom de salut que necessita una ambulància, necessitarem que vingui amb urgència. Però l'emergència és allò que estava amagat i que l'urgència treu, no? És com un iceberg, que l'urgència no s'acaba quan el risc ha acabat del tot, no? Sempre hi ha alguna cosa amagada. I aquesta cosa amagada és el que hi ha a l'emergència. La sequera no només pot tenir a veure amb si tirem de la cadena o no tirem de la cadena. Això és l'urgència, d'acord. Fem totes les mesures que vulguem, però què ha passat en els últims 20 anys perquè no hi hagi un tractament de l'aigua que avui puguem utilitzar millor, no? Aquesta emergència és la que genera una pregunta que ens ha de desplaçar i ens ha de convocar, no?
Has fixat, Albert, però amb aquest cacau de les 4 avui, amb aquesta presentació del llibre Contra l'actualitat, de fons, mentre anem parlant, està sonant Enrique Morente.
Uau, és brutal, Enrique Morente.
Clar, és un músic que et mira, si no anem errats.
Sí, sí, l'he descobert molt, molt tard, eh? Jo no tinc una cultura del flamenc i, per tant, vaig arribar molt tard amb amics que sí que els agradava. Més que admirar, em fascina la capacitat que té de trencar les temporalitats. Tu escoltes Morente i no saps... Sí, saps la seva biografia, saps quan va néixer i quan va morir, però sembla que ens trasllada un so atàvic, no? Podria ser de fa 300 anys
sí.
O de fa 5 minuts. Això per mi és Morente, no?
I clar, fixa't que, bueno, de fet també parles de l'admiració, bueno, que això també t'ho preguntem, del fet de, no?, d'aquests... Com ho definiries tu, no?, quan has d'entrevistar una persona a qui admires, és complicadíssim fer-li preguntes, no?
Sí, i és perillós. El periodista ha de combatre segons quines tendències. Jo no entenc la gent que entrevista algú per idolatria, tampoc per menyspreu, evidentment. Més que l'admiració, el que és perillós és la idolatria, no? Perquè el que fa és tallar-te el sentit crític i, per tant, la conversa no es pot donar, no? La idolatria és perillosa en tots els sentits. Per mi, l'admiració té altres possibilitats, no? És mirar cap a... Això és l'admiració. I aquesta mirada amb respecte, fins i tot, doncs, amb una certa enveja sana, sí que és interessant. Però la idolatria et posa en un lloc que fa que siguis acrític i, per tant, no pots fer preguntes, no?, des d'aquest lloc.
Quin paper juga la música en aquest món d'impactes, Albert, d'últimes hores, no? I que fins i tot pues, no et pot donar temps fins i tot a pensar.
Sí, una de les coses que més m'hagués agradat a la vida i que no he tingut és oïda musical. No en tinc gaire, m'agrada moltíssim la música, però admiro profundament la gent que agafa un instrument i al cap de 10 minuts el sap tocar. Això és una enveja absoluta. La música té aquesta capacitat de traslladar-nos des del present al passat i a possibles futurs, no? Això ho veiem molt, molt clarament, és evident, tothom ho hem vist, en persones que tenen problemes cognitius, no? Fins i tot una persona molt malalta d'Alzheimer, mm-hmm. per exemple, amb la música, de cop, no? Mm-hmm. És com que reneix, no?
Que connecta, no?
Connecta. Hi ha una connexió que va molt més enllà d'aquest temps cronològic que dèiem. Mm-hmm. És un temps de l'Ion o fins i tot del Kairos, eh? Hi ha una connexió molt misteriosa i que no té res a veure amb la causa-efecte, no és racional.
No he pogut resoldre i preguntar-te aquestes 30 preguntes que ens proposes en aquell llibre, però sí que n'hi ha una, que és el com defensar la soledat sense quedar-nos sols, que ens ha semblat molt interessant, i sobretot com la relaciones amb aquest silenci que dius que protagonitza aquest segle XXI.
Sí, aquesta és una pregunta radical. La Zambrano deia, escribo para defender en la soledad en la que estoy, no? Que és una afirmació que ens fa pensar, mentre la soledat és una malaltia contemporània, perquè moltes persones no volen aquesta soledat i la pateixen moltíssim, quan vols estar sol de veritat, moltes vegades no pots, perquè hi ha un soroll. Fins i tot quan estàs sol físicament, no estàs sol, no? Hi ha un soroll, sí. No? Que va arrossegant tota l'estona. I la pregunta pel silenci em sembla fonamental. Quins espais de silenci construïm per estar acompanyats i per estar sols? I això el teatre ho trec claríssim, eh? El silenci en el teatre no és absència de soroll, és una altra cosa, no? Quan veiem textos teatrals i entre parèntesi diu silenci, està molt carregat això té una càrrega de sentit. L'altre dia em preguntaven com seria un pensament independent. I jo vaig pensar, pues, un pensament que no sigui aïllat. Independent i aïllat són coses diferents. Tu pots estar sol dialogant amb els altres. Moltes vegades necessitem dialogar amb els altres des del silenci, no? Baixar l'acceleració i entendre el que ha passat durant el dia, entendre el que ha passat l'últim any. Per això era tan important obrir i tancar etapes de la vida, no? Quan s'està acabant l'any, moltes vegades un pensa, bueno, aquest any què he fet, no? En què m'he equivocat? Quins són els anhels que he deixat de banda? Quins són els desitjos? Això és una soledat rica, no? És una soledat que no és aïllada, en realitat, no? És independent, però no és aïllada.
Albert, anem acabant. M'he deixat alguna pregunta que t'agradaria afegir i respondre?
Tant de bo, perquè això voldria dir que la conversa no s'ha acabat i els diàlegs mai s'acaben, en realitat. Diàleg no vol dir dues persones parlant només. Diàleg vol dir dia a través de la paraula. És el que hem fet aquí, i els diàlegs haurien de ser sempre una convocatòria a un nou diàleg, no?
Per tant, haurem de continuar.
Sempre.
Albert Lladó, de bon, un goig i un plaer haver-te tingut avui al Fabricació, autor d'aquest Contra l'actualitat, que t'ha vingut avui al Fabricació a presentar-nos, i res, i a fer-nos moltes preguntes per ser més humans i, sobretot, menys robots. Gràcies, Albert.
Gràcies. ¿Qué pájaro será que canta en la verde oliva? Corre y dile que se calle, que su cante me lastima. Corre y dile que se calle, que su cante tú serás mi prenda querida.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts a 4:45 de la tarda i avui, i de manera excepcional, mirarem enrere amb el retrovisor de la Candela Figueres, perquè la setmana passada, no sé si us en recordareu, ens van quedar dues dones excepcionals vinculades justament amb la història de l'automoció, la Marta Jarque Ducassier.
Sí, és que jo me'n recordo.
És que té bona memòria la Marta.
Sí, clar, sí, això ho tenim ja.
Perquè quan parlem de dones al volant, sovint es pensa més que injustament i molt desmerescudament en que són un desastre i a sobre no se'ls dona importància. Però res més lluny de la realitat, perquè les dones tenim una gran història en el món de l'automoció, del motor, i són partícips, a més, de la seva creació i evolució. Llavors, la setmana passada us vaig explicar que, a més, són inventores de moltes de les parts importants del vehicle, com el retrovisor, el neteja parabrises, la calefacció dels vehicles, la separació de la carretera en dues línies, o els intermitents, entre moltes altres coses. Segurament també de molts vehicles, però com que van posar el nom als homes davant, la dona a vegades inventava coses i després era l'home, el company amb qui havia estat investigant, qui signava,
qui el nom,
tenen
qui
signava aquell ambient.
Ens avancen per la dreta.
Sí, i malament. Bé, també van inventar el GPS, i aquí és on ens vam quedar, no?, amb l'inventora del GPS, que no vaig tenir temps d'explicar-vos, un invent que és la mare dels ous de molts altres invents, com el wifi i del bluetooth, i que actualment ens serveixen per moure'ns per la vida, vull dir, ens connecten amb tot. Per això avui parlem de l'inventora del GPS i de la primera dona que va fer un viatge amb cotxe, les dues que ens van quedar pendents, perquè, com dèiem, les dones tenim molta història, ens l'han esborrada en molts casos, i nosaltres ens hem de preocupar de tornar-la a posar damunt del mapa i a dibuixar. Així que la inventora del GPS va ser també una actriu de Hollywood. Oh. En recordeu que es vaig parlar que crec que la creadora dels intermitents també havia sigut una actriu de Hollywood. Doncs la del GPS es deia Hedy Lamarr. A veure, aquesta dona fa certa la creença que es pot tenir tot. És a dir, ser intel·ligent i a sobre ser guapíssima. Us he posat una fotografia al guió perquè la veieu. És preciosa. De fet, durant molts anys va ser considerada la dona més guapa del món. I a mi em recorda, té un punt a Audrey Hepburn, però no, menys italià, menys del sud, però no sé. És
com una barreja entre veganer, no? Perquè ens fem una idea, no? Aquesta bellesa, sí, diguéssim, clàssica, no?
Sí, sí. Però no només era guapa i inventora, també ho va petar moltíssim en el cinema. En l'època daurada de la Metro-Goldwyn-Mayer, en la dècada dels anys 30 i 40, va compartir cartella amb actors de la talla de Clark Gable, Jimmy Stewart i Spencer Tracy, que fa ràbia que sapiguem els seus noms com actors i no en soni tant el nom de la Heidi. El problema de la Heidi, però, com el de moltes dones també de l'època, va ser el seu home, parlem clar. Es va casar amb el fabricant austríac d'armes Fritz Mendel, 30 anys més gran que ella, que dius, a veure, per l'edat, noia, ja t'avorriràs una mica, 30 anys. Però no jutgem les edats, que a vegades l'amor va molt més enllà d'això. El que hem de jutjar del Fritz era les males amistats. Perquè es feia, malament. Ja t'ho dic jo, es feia amb el Hitler i el Mussolini.
Hosti, clar.
I no anem bé. I a més venia armes.
Heidi, que porto uns amiguets a casa.
Sí, i mira, casualment parlarem dels meus negocis, eh? No sé per què serviran aquestes armes.
Ai, Heidi.
Era un peça. I la Heidi, doncs, n'estava enamorada. Però és que a més el Fitz era molt gelós. La seva dona era especialment guapa. Especialment malament. Es movia en un món doncs una mica més... menys ordinari que la resta, no? I no li agradava gens que la seva dona es dediqués al cinema ni a ser actriu.
Així deixa
que...
el Heidi.
Sí, però encara no. Així que la va pressionar... Bueno, de fet, sí. Sí que el va acabar deixant, però perquè la va pressionar tant que al final ella la va obligar a retirar-se de la pantalla.
Imagina't.
Sí, va deixar de ser actriu.
I això que era una tia llesta intel·ligent, eh?
Sí, sí. La tenia sota un control tan estricte, tan excessiu, que la Heidi al final no ho va poder suportar i va acabar fugint de casa administrant somnífers a la seva assistenta perquè la seva assistenta li feia l'hora de policia. Aleshores li va subministrar somnífers, es va quedar adormida, es va disfressar ella d'assistenta i va poder fugir de casa seva. Ostres. Va arribar a l'estació de tren, d'allà va viatjar a París i després a Londres, ja no estava en territori com si haguessin controlat pels fascistes,
sí.
I allà va contactar amb un empresari de la Metro-Goldwyn-Mayer que se la devien portar cap a algun altre lloc. I va ser justament durant tota aquesta etapa que va estar recluïda a casa seva, empresonada pel seu home, i també després a Londres amb la Segona Guerra Mundial, perquè la Heidi... a part de tenir un gran talent per les matemàtiques, casava més, no amb les idees del seu home més nazis i feixistes, sinó molt més amb els aliats, o sigui, la part com, doncs, més democràtica, no? Sí. Dins de la Segona Guerra. Llavors, va ser justament en aquest període on la Heidi va començar a desenvolupar el seu talent, que tenia molt, ja molt desenvolupat, valgui la redundància, sobre les matemàtiques. Aleshores, perquè penseu que abans de ser actriu havia estudiat enginyeria. Vull dir que...
Perquè se dona clar, sí,
és que ho tenia tot. Llavors, d'aquesta manera, va idear un sistema en aquest període que canviava constantment de freqüència entre emissor i receptor. I feia difícil que un míssil teledirigit fos interceptat per l'enemic al canviar constantment de freqüència. Però els responsables de l'època van considerar que l'equip era massa voluminós i no era pràctic. Igualment, la seva idea, però... la seva idea més compactada va ser utilitzada anys més tard per les crisis dels míssils de Cuba el 1962 i va ser un sistema clau per poder desenvolupar el GPS, el Wi-Fi, el Bluetooth. És a dir, que mentre va estar recluïda i després quan va fugir, va crear aquest sistema que canviava constantment de freqüència perquè no s'interceptessin els míssils i, de fet, ho va fer per ajudar els aliats, en certa manera, i anar en contra del que el seu marit, o sigui, de les armes que venia el seu marit.
És increïble que passant-ho malament com ho devia passar,
encara
no?
Hi tingués,
en aquell dolor psicològic que segur que estava patint, tingués encara un raconet per pensar i idear coses fantàstiques com aquesta.
A part era jueva. Vull dir,
imagina't.
Estava perseguida.
Perillada.
La Heidi també va treballar en altres idees revolucionàries, com els senyals de trànsit, o les pastilles per transformar l'aigua en refrescos. No sé, això dels refrescos no sé si va acabar funcionant, però que sigui molt interessant. Suposo que és el tanc d'ara, no?
Una miqueta. A pastilles, que seria més bon.
A pastilles, exacte. El reconeixement pels seus descobriments li van donar el 1997, 3 anys abans de la seva mort, i no va anar a recollir el premi, però va enviar un vídeo d'agraïment, perquè venia del cinema, recordem, doncs va dir, escolta, jo envio un vídeo.
Que és el meu.
Exacte. Per cert, que encara ens falta una gran dona, el que dèiem, dos dones, i va ser la primera dona que va fer un viatge en cotxe. A veure si us sona d'alguna cosa el cognom.
A veure.
Berta, sí? Benz.
Em vol sonar, eh?
Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, beep. pel nom ja us heu pogut imaginar quin va ser el primer cotxe que va conduir, de quina marca era, no? El Mercedes-Benz. La Berta va ser una dona típica per la seva època, va estudiar tot el que se li permetia estudiar a una dona i va aprendre mecànica al taller del seu pare. Es va casar amb Carl Benz i, en contra del que li va recomanar a la seva família, perquè ja, la família diu, ai, tu, mira, sí, però jo faig bé, va invertir tot el seu dot, tot el dot de casament, en el projecte de fabricació d'un cotxe del que tenia el seu home al cap i es va convertir en sòcia de la seva empresa.
Molt bé.
Que no de forma oficial, perquè en aquella època doncs, no podia ser de forma oficial. El 1885 el seu home va acabar el seu primer vehicle, un carruatge motor, i un any després va obtenir la patent. Ara calia vendre el cotxe i no era tan fàcil, la gent de l'època semblava que no estava interessada en aquell trasto que s'acabaria convertint en un dels grans invents del futur, així que el car cada cop estava com més deprimit amb el tema perquè havien invertit molts diners i els cotxes no es venien.
No anava bé.
La Bet no tenia ganes de rendir-se, estava convençuda que havien dissenyat un gran invent i volia demostrar al món que tenien doncs que el que tenien entre mans canviaria la història de la mobilitat.
Ella ja ho veia.
I així que un dia va deixar una nota al seu marit que li deia: me'n vaig a veure l'àvia amb els meus tres fills. Va marxar. I va marxar amb el cotxe, de manera que es va convertir la primera dona en portar un cotxe, exactament, va fer 180 quilòmetres, els que separaven de casa seva a casa l'àvia. El trajecte no era gens fàcil, el cotxe tampoc era com els d'ara, vull dir, era un invent que encara calia millorar moltes coses.
No devia tenir ABS ni direcció assistida.
Exacte, que cada dos per tres passava alguna cosa, però la Bet tenia coneixements de mecànica i tots els imprevistos els anava trampejant i superant. Va desencallar una vàlvula amb una agulla del seu barret.
La Bet, ja.
Clar, home, va cobrir un cable elèctric pelat amb una mitja que portava,
veus?
I va arreglar el sistema d'ignició amb una pinça pel cabell.
Veus?
Després, per què ens dieu per què portem tants trastos?
Doncs perquè serveixen per tot.
Perquè som MacGyver, però era la Bet, home. El cotxe va fer tant de soroll i va impactar tant per llum passava que quan va tornar del viatge d'anada i després de tornada tothom coneixia a la Bet i el seu Mercedes.
Tot eclips volant, no? De sortint per les finestres. Bé, va ser un xou.
El viatge havia permès moure... a més, el viatge el que els hi va permetre va ser veure quines mancances tenia el vehicle. Claro. I quan va tornar el va millorar. De fet, la Berta va ser qui va millorar les pastilles de frens, posant sota les seves... posant les soles de les seves sabates en les fustes que servien per frenar les rodes.
Devia arribar despullada, ja no li devia quedar res.
Home, no, perquè el vestit i la faldilla no t'he dit que el toqués. Però sí que la història de la Berta Benz és actualment un emblema per la marca. De fet, tenen un anunci que l'han fet fa relativament poc, en què es veu tot el trajecte que fa la Berta.
Que interessant.
Sí, clar, perquè, o sigui, si no fos per ella...
Clar,
és la Steve Jobs d'Apple. Vull dir, sempre s'ha dit que Steve Jobs era més un comercial que el gran inventor de moltes coses, que era molt visionari. Doncs ella ho va fer i, mira, va ser la primera dona en fer 180 quilòmetres.
Molt bé.
Veus, la Bet Benz.
I utilitzant imperdibles, mitges, sabates, el que convingués.
Doncs mira, li hem posat nom, sobretot, i també a Hedy Lamarr, grans visionaris.
La mare de bé que va al GPS. No, que dolent, però és que sense l'Uri no me'n puc estar.
Guanyant punts,
per divendres. Que és que no tinc competència, ara.
Ja va. Gràcies, Càndela Figueres.
A tu.
No sé, a veure, segur que us vol sonar, perquè si us dic ara l'Icon of the Seas... Of the Seas...
Ara que ho has dit millor, sí.
Que sí, ja m'ho he imaginat. Doncs mira, estem parlant que és el creuer més gran del món, que ja es troba en alta mar, Ejarque.
Sí.
20 pisos.
Sí, sí, impressionant.
Set piscines.
Es veu que és tan alt com la Tour Eiffel. Imagina't.
7.600 creueristes. Aquest vaixell de Royal Caribbean ha salpat aquest cap de setmana de Miami per fer el primer viatge pel Carib.
El va inaugurar Leo Messi, aquest vaixell.
Vaja.
Clar, que encara és a Miami.
Doncs vaja. Doncs justament avui volem preguntar-nos, no?, quin és l'impacte que tindrà aquest vaixell, sobretot pel que fa a aquesta sostenibilitat. Si realment doncs un vaixell pot ser ecològic i sostenible.
Genera alguns dubtes, eh?
Ens ha picat la curiositat. Doncs, si m'ho permeteu, després de la pausa publicitària, abans d'arribar a les 5, parlarem avui amb el Didac Navarro Fernández, que és portaveu d'Ecologistes en Acció, i ens explicarà aquestes preguntes. I sabeu què? Hi anem directament, sense anar a publicitat.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat. Exciting and new, come aboard, we're expecting.
expecting. Clar, és que aquest Icon of the Seas ens genera molts dubtes sobre de quina manera afectarà sobretot l'entorn natural, tot i que Royal Caribbean ja ha assegurat que es tracta d'un vaixell ecològic i sostenible, cosa que nosaltres volem preguntar. De fet, en aquesta colossal embarcació de 248.663 tones de pes, es propulsa amb gas natural liquat, que processat expulsa gas metà a l'atmosfera. Tot això el dia que hem conegut també una xifra del port de Barcelona, i és que el port, a més, ha duplicat el subministrament d'aquest gas natural liquat que us dèiem a vaixell respecte del rècord del 2021. Clar, per tot plegat, avui necessitem fer una trucada en Didac Navarro Fernández, que, com dèiem, és portaveu d'Ecologistes en Acció i membre de Stop Creuers. Didac, hola, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Didac, ara ens ho plantejàvem, t'ho plantegem a tu, un creuer pot ser ecològic i sostenible?
Doncs, sota la nostra perspectiva, és completament contradictori parlar de sostenibilitat i parlar de creuers, no? És un mitjà de transport que per nosaltres és completament innecessari. Totes les activitats que es duen a terme en un creuer es poden fer perfectament a terra, no cal fer... totes aquestes activitats, diguéssim, mentre estem creuant el Mediterrani, no? I que, per tant, ens ho podríem estalviar, no? Tot el consum energètic que tenen aquesta mena de vaixells, la quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que emeten, la quantitat de contaminants que emeten, tant a nivell atmosfèric, de contaminants tòxics que afecten a la salut humana, com altres tipus de residus que aboquen directament a les aigües i que, per tant, afecten a la flora i a la fauna marina.
Clar, Didac, fes-nos una idea, perquè quin és l'impacte ambiental d'un macrovaixell com aquest, no? O sigui, o preguntat d'una altra manera, què és el que més contamina d'un creuer?
Doncs, efectivament, hi ha una part fonamental d'impacte que està relacionada amb el combustible que utilitzen, no? Principalment s'utilitzen tres tipus de combustibles, perquè ens féssim a la idea, no? El heavy fuel oil, que és el combustible clàssic que utilitzen els grans vaixells i que és el residu que queda quan es destila el petroli, no? Per tant, és el més tòxic que queda. I el problema d'aquest heavy fuel oil és que és molt barat, per tant, es compra en grans quantitats i emet moltíssimes emissions de gasos d'efecte hivernacle, però a més també de tòxics d'aquests que us comentaven que afecten les nostres vies respiratòries, no? Per una altra banda, s'utilitza el gas natural liquat, no? Que és un combustible que darrerament s'està venent com un combustible de transició, que això significa que vindrà a ser el punt mig entre els combustibles tòxics tradicionals, no? I els nous combustibles verds que en principi arreglaran el món, no? Això sota la perspectiva de les persones que expliquen, no? Que ens venen aquest tipus de combustible, no? I que, per tant, se suposa que és més net. El que passa és que és un greenwashing a tota regla, no? Perquè en realitat és un combustible fòssil més i que té grans fuites d'aquest altre contaminant que tu comentaves, que és el metà, no? Que és un gas d'efecte hivernacle que té 80 vegades més capacitat d'emmagatzemar la calor a l'atmosfera que el CO2. Per tant, és encara molt pitjor. I per últim ja tenim aquests contaminants, aquests combustibles que venen a ser de nova generació, que suposa que són nets, que estan basats en l'hidrogen verd, no? Però que en el fons sabem que no tindrem capacitat de produir tantíssim hidrogen verd com necessitem i que en el fons no són tan nets, no? Perquè no es produeixen única i exclusivament a través d'energies renovables, sinó que la majoria d'aquest hidrogen que s'està produint actualment s'utilitza a través es fabrica a través de combustibles fòssils. Per tant, és una mena de peix que es mossega la cua.
Que es mossega la cura. Didac, des d'Ecologistes en Acció i d'Stop Creuers, vosaltres sabeu si aquest vaixell que estem parlant, no? Que doncs va salpar aquest cap de setmana a l'Icon of the Seas, navegarà per aigües del Mediterrani? O no sé, et preguntem fins i tot si us consta si pot arribar a atracar al port de Barcelona.
Jo entenc que sí, perquè l'han presentat per aquí. De fet, no en tinc massa idea, però han avançat, no?, la data d'estrena d'aquest vaixell, perquè hi havia tantíssimes peticions que han volgut avançar la data per començar a salpar amb aquest vaixell.
Clar.
Però no n'estic al 100% segur.
Però que podria ser?
Sí, jo crec que és altament probable.
Uh-huh. no deixem passar aquesta dada que també comentàvem abans. Avui hem conegut, Didac, la notícia que el Port de Barcelona ha duplicat el subministrament d'aquest gas natural liquat que feia referència abans, no? A vaixell respecte al rècord del 2021. Clar, si es dobla aquest subministrament de gas natural liquat al port, això, Didac, vol dir que s'ha doblat, no? També la xifra de creuers que han passat pel Port de Barcelona.
No vol dir que s'hagi doblat la xifra de creuers. La xifra de creuers va increixent des de fa 10 anys, no? I a més de manera exponencial. O sigui, des de l'any que jo vaig néixer fins a ara, 2024, ha augmentat més de 10 vegades la quantitat de creuers. Estem parlant de que hem passat de tenir 100.000 creuers a la ciutat a 100.000 atracaments, no?, de creuers a la ciutat a més de 3 milions, que és el que estem ara mateix, no? I això cada any va en augment. Però no vol dir que hagi duplicat el volum de creuers, sinó que la previsió que ells fan, no des del port, és que cada cop els vaixells utilitzaran més gas natural liquat, no? Per tant, que faran aquesta mena de transició tramposa entre el heavy fuel oil i aquest combustible que ens estan venent com a verd. Totes aquestes publicitat que veiem que és enganyosa, és fraudulenta, que veiem tant per xarxa social com a través de la televisió pública catalana, dels creuers, són falses. Quan ens estan dient que són combustibles més nets, és que és completament fals. Des de les ONGs, a nivell europeu, que estem treballant el tema del transport marítim, el que veiem és que el gas natural liquat pot ser igual o pitjor a nivell d'impactes, que són diferents, però que són de gran envergadura respecte al heavy fuel oil, o sigui, el fuel oil pesat aquest que us comentava abans, que és el més tòxic, i el gas natural liquat. Perquè el gas natural liquat és que contribueix moltíssim més a nivell d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, per tant, augmenta moltíssim l'emergència climàtica, no? I, per altra banda, té uns altres contaminants que encara no s'estan controlant, encara són contaminants emergents, i no hi ha ningú que els estigui registrant, com, per exemple, les partícules ultrafines, que són unes partícules que són tan petites que entren a través de les nostres vies respiratòries i se'n van directament a la sang i s'infiltren a les nostres cèl·lules, i que estan molt relacionades amb tumors cerebrals, amb malalties cardiorrespiratòries, amb ictus, etc. Doncs tot això, hi ha tota una sèrie de problemàtiques relacionades amb aquest combustible nou que no s'estan valorant i només s'està dient que és més net.
Més net, clar.
No emet aquest tòxic.
Mira, Didac, aprofitant que avui estem parlant amb tu, recordem que el Didac Navarro és portaveu d'Ecologistes en Acció i membre de Stop Creuers. Estem ara en temps de sequera, de restriccions, i clar, això també afecta els vaixells que passen per casa nostra, especialment per Barcelona. De fet, la setmana passada llegíem que el port estava negociant amb les companyies de creuers que només rebin aigua en casos d'extrema necessitat, i quan no trobin, doncs, alternatives viables per poder abastir-se totalment. Vosaltres sabeu com estan aquestes negociacions i també com valoreu aquesta mesura del port, Didac?
Doncs, de fet, és una qüestió fàctica, no? Si venen més turistes, vol dir major consum d'aigua, no? Clar. En una situació d'emergència com la que estem vivint ara, estem a les portes d'entrar ja a l'estat d'emergència futur i que hi hagin amb la possibilitat que això suposa de que hi hagin talls d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Un escenari, un panorama que no hem vist mai. Doncs clar, si no hi ha cap mena de regulació del turisme, això és possible. Què passa? Que amb el tema dels creuers hi ha tanta opacitat, perquè realment el port és una entitat molt opaca i de la que no tenim molta informació, que no sabem quanta aigua estan consumint. I aquest és un fet que fa temps que estem intentant fer recerca, perquè les declaracions que han fet el port en altres ocasions és que els creuers són autosuficients, tenen les seves màquines que serveixen per autoproduir-se l'aigua, per reciclar-la i reutilitzar-la. Aquest era l'argument que s'utilitza fins ara. Amb això que em comentes ara, ens està dient que això no és cert, que segurament són alguns barcos o que només és una part de l'aigua que consumeixen. Però després, quan nosaltres hem comparat amb informacions que ens han arribat, per exemple, de la Universitat de les Illes Balears, que tenen uns informes que corroboren que un creuer consumeix la mateixa aigua que un municipi sencer d'una mida mitjana durant un dia, no? Per tant, no ho sabem. No sabem quanta aigua estan consumint i bé, això hauria de ser una tasca de l'Agència Catalana de l'Aigua, que nosaltres poguéssim accedir a aquestes dades. Però són dades que des dels col·lectius ecologistes fa temps que estem demanant i o bé no les té l'Agència Catalana de l'Aigua o bé les està emmascarant.
Dit això, Didac, ara que ens queden res pocs minuts, però jo crec que és interessant també preguntar-vos, la temporada alta de creuers, clar, és l'estiu, com encareu l'estiu del 2024? O sigui, sou optimistes, heu notat a diferència també amb el canvi de govern, ara en mans de Collboni, alguna diferència? Han virat aquestes polítiques pel que fa als creuers al Port de Barcelona?
Doncs sembla que sí, perquè pocs dies després de perdre l'alcaldia Barcelona en Comú, ja vam veure que el Port de Barcelona obria una nova licitació per la setena terminal de creuers en el port, no? Per tant, no acabem de veure que hi hagi voluntat política de cara a reduir la quantitat de creueristes. De fet, el discurs que van tenir durant tot el període de les eleccions municipals per part del PSC era de no reduir el volum de creueristes, sinó canviar el tipus de creuerista, no? Que no fos creuerista que ve aquí a fer una escala, sinó que la majoria siguin creueristes que surtin o arribin aquí, no? Que és una argumentació fal·laç, perquè en el fons augmenta la gentrificació igual, consumeix de la mateixa manera energia, recursos de la ciutat, etc. Però creiem que la cosa anirà pitjor, la veritat.
Clar, per això us preguntàvem, no? Com vosaltres, no sé si... bueno, de fet, feu com un balanç, no? Entenc, des d'Ecologistes en Acció i Stop Creuers, per exemple, la temporada passada, no? La temporada que dèiem de l'estiu passat.
Doncs la temporada de l'estiu passat ja estàvem superant el volum de creuers respecte als anys anteriors. Tot i que sí hi havia una certa voluntat política per part del govern de la senyora de Colau...
Clar, estem parlant del govern de Colau en aquell moment.
Clar, que sí que volia regular, no? O sigui, diguéssim que des del govern de la Junta de Barcelona hi ha hagut moments en els que sí que s'ha buscat reduir, no? Potser no de les maneres més encertades, però sí que hi havia una voluntat de tenir algun tipus de regulació en matèria de creuers, no? I per això en el seu moment es va fer aquest pacte d'augmentar només a dues terminals de creuers noves a la ciutat de Barcelona, no? Tot i que per nosaltres és massa. O sigui, per nosaltres la nostra idea és que no augmenti i que decreixi el volum de creueristes, no?, a la ciutat. Però va ser la eina que en aquell moment van trobar encertada. Després, durant tot el govern de Colau, van intentar bloquejar la darrera, perquè s'han pactat només ampliar dues terminals, i van intentar bloquejar la darrera terminal. Però el fet és que al final, amb el govern de Collboni, segurament ens trobarem amb més quantitat de creuers i, per tant, més creueristes i, per tant, més impacte de turistificació a la ciutat, més impacte a nivell de consum d'aigua a la ciutat i major impacte de contaminació atmosfèrica per la ciutat, perquè són un dels grans focus de contaminació de la ciutat de Barcelona.
Didac, ho hem de deixar aquí, no tenim temps per més, però ha estat molt interessant aquesta xerrada amb tu. Gràcies per aportar-nos aquestes dades. Recordeu que amb el Didac Navarro, portaveu d'Ecologistes en Acció i membre d'Stop Creuers, hem parlat d'aquest gran creuer, que diuen que és el creuer més gran del món, que acaba de salpar aquest cap de setmana des de Miami, que farà aquest primer viatge pel Carib. La fàbrica realment que des de Royal Caribbean, que era un creuer sostenible. Bé, el Didac ja ens ha dit el que pensa sobre això. Didac, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosaltres. Adéu, adéu.
I nosaltres que aquí no deixem el mar de vista, perquè Pau Gascó, bona tarda. Només dona temps de dir això.
Bona tarda.
Vinga, va, després del butlletí, Pau Gascó.